Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat es troba a les portes d'iniciar un nou pla d'actuació d'11,3 milions d'euros de la xarxa de canonades d'aigua amb l'objectiu de reduir les fuites. Actualment les pèrdues són d'un 14%, les quals es volen reduir a un 10% amb les actuacions, segons apunta el director d'ACBA al Vallès Occidental i Baix Llobregat, Jordi Lacruz, que explica quines han de ser les millores.
Hem fet una planificació que no només inclou canvi de xarxa, sinó que inclou tecnologia per conèixer més detall les possibles fuites, per saber exactament quins són els consums dels clients de Sant Cugat, perquè hi haurà telelectura al 100% dels comptadors de Sant Cugat, tecnologia per saber exactament on es produeixen les fuites i anar actuant en funció d'aquesta informació.
D'aquest pla d'actuacions, 5 milions serviran per substituir la xarxa i canviar canonades en unes actuacions que la Cruda afirma que són petites. La conducció que portarà aigua regenerada a Sant Cugat i Cerdanyola des de la depuradora Riu Sec de Sabadell es posarà en funcionament a finals del 2029. Així anuncia la Generalitat a l'hora de programar el calendari d'actuacions per garantir més aigua al conjunt del país fins al 2034. La de Riu Sec és una de les plantes de sanejament de les aigües residuals més grans del país. Sant Cugat, Cerdanyola i la UAB rebran prop d'un milió de metres cúbics d'aigua regenerada, segons va anunciar l'Ajuntament el febrer del 2023, que equivalen aproximadament al 10% del consum total d'aigua potable de les tres zones. L'admiració va ser un dels grans pilars de l'amistat entre l'escriptora Montserrat Roig i el poeta Vicent Andrés Estelés. Dècades després encara perdonen els resultats d'aquesta relació amb els poemes que ell li va dedicar i amb una de les mítiques entrevistes que Roig li va fer. Aquesta conversa s'ha projectat aquest dilluns en un acte a l'Arxiu Nacional de Catalunya que forma part del Festival Nacional de Poesia. En una conversa entre la poetessa Marta Pessarrodona, la fotògrafa Pilar Aymerich i la comissària de l'any Estelés, Àngels Gregori, s'ha realçat l'amistat que va unir dues de les grans figures de literatura catalana, així com la capacitat d'ambdós per seduir, una amistat que va culminar el 1991 amb la mort de Roig als 45 anys per càncer. El jovent de Sant Cugat participarà del treball de memòria històrica a la ciutat i també col·laborarà en el programa de Festa Major. És l'encàrrec que ha rebut el Consell de Joves que s'ha constituït aquest dilluns a l'Ajuntament. Aquest espai participatiu compta amb 17 alumnes de 9 instituts i dues entitats de la ciutat. Emma Gamito, de l'Institut Anxet de Ferrer, i Lucas Moreno, de l'Institut Arnau Cadell, seran els màxims representants, els quals han explicat que l'objectiu és fer valer les opinions dels joves. Moltes gràcies per la vostra atenció. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 29 d'octubre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat, avui amb una tertúlia especial dedicada als panellets amb el mestre pastisser Jaume Sàbat i Carles Boix de La Palma, amb el batriador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora, parlant de les cures i de les persones cuidadores en el Dia Internacional. Parlarem amb Mariana Puig, directora de Creixement i Prevenció a Quida. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat i ho farem amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de ciència per parlar d'intel·ligència artificial i l'enginyeria de les proteïnes. Ho farem amb el professor de l'UPC, Juan Jesús Pérez. I per acabar, en l'Espai d'Entitats, ens visitarà la presidenta d'Avant, Cristina Urriza, en el Dia Mundial de l'Ictus. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves comptades.
Cuidar les persones grans que més estimem és una preocupació per a moltes de les famílies que ens estan escoltant ara mateix.
Carme, amb Kida tindràs la tranquil·litat de comptar amb una cuidadora professional des d'una hora a la setmana, perquè el teu familiar disposi de la millor atenció a casa.
I a més, Alba, un equip professional i proper t'acompanyarà en aquest procés des del primer minut, recomanant-te el millor per a tu i per al teu familiar.
A més, Kida és l'única empresa en ajudar-te a pagar l'atenció domiciliària que us mereixeu, a través de solucions econòmiques o l'assessorament en la gestió d'ajudes de la llei de dependència.
Truca al 93 046 49 40 o entra a www.kida.es. Kida és qualitat de vida.
Faves comptades.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vistes. Però avui hem fet allò que tant ens agrada fer de tant en tant, que és capgirar aquest espai, perquè la ciutat ja comença a fer olor de castanyada, i si fa olor de castanyada és que també fa aroma de panellet. Per això, amb la castanyada a tocar, ens acompanyen dos pastissers de referència a Sant Cugat, el Jaume Sàbat, de la pastisseria Sàbat. Jaume, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I en Carles Boix, de la pastisseria La Palma. Carles, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia a tothom, també.
Quan preparàvem aquesta tertúlia, i vaig trucar al Jaume, em va dir que es prepararia per explicar-nos quin és l'origen dels panellets aquí a la pretertúlia. Ja n'hem parlat una mica, però és que els oients no ens podien escoltar. Així que, Jaume, jo et vaig prendre la paraula. I per començar, i així el Carles també ens pot fer els apunts que consideri necessaris, d'on ve l'origen dels panellets i què en sabem?
En sabem molt poc. I exactament no ho sabem. Jo llegeixo bastant, m'agrada llegir, i dedueixo molt que molts pastissos que fem i gastem a les pastisseries que fem són culpa de les mestresses de casa, de les masies d'abans. Uh-huh. Ara és època de pinyons, d'ametlla, de fruits secs, de castanyes, d'aranous, d'avellanes... I segurament que aquestes dones sempre s'inventaven alguna cosa a les èpoques de lo que et donava la terra. I o gastaven els fruits nous, els fruits secs nous, o ho feien per gastar els vells, però s'inventaven alguna cosa perquè no els hi quedés res. O se'ls hi...
El rebost.
El rebost, això. I jo crec que moltes pastissos i la mona de Pasqua venen de la coca de Sant Joan. Tot això venen de les mestresses de casa.
Perquè el menjar no es llença.
No es llença res.
Carles.
Doncs mira, jo crec que, a més això, aprofitant que les mestresses feien, hem de mantenir feina en tradicions, i així hi havia doncs, la tradició del panellet, igual que la tradició doncs, dels tortells de Reis, i la mona de Pasqua, doncs, aprofitant les èpoques dels fruits secs i el que dona la terra, doncs s'ha anat fent, imagino, mantenir aquests dies puntuals i aprofitar les tradicions catalanes.
Ara també, que parlem de...
També et diré un apunt que és divertit de saber. Els panellets no els venien els pastissers.
Qui venia els panellets?
Els venien uns firaires que es veu que tenien unes parades.
Les parades aquest, que hi havia.
Sí, ambulants? Els
pobles, sí, ambulants. Això ho feien... N'hi havia molts quan anaven cap al cementiri dels Empestats a Barcelona, que era la Porta Ferrissa i el portal de l'Àngel. Allà s'hi posaven les castanyeres, perquè tothom anava al cementiri.
Clar, per tots sants.
I llavors hi havia aquestes parades que es veu que rifaven amb una espècie de rifa que feien amb cartes. I segons s'enrotllaven els de les parades, sí, tenien més èxit i no... Això va passar a les pastisseries, això sí que està llegit, va passar a les pastisseries i al principi les pastisseries també ho rifaven, el feien una espècie de rifa amb panellets. Acostumaven a com és època de morts, de gent que ja no la tenim a casa i de resar per ells, diuen segons el Joan Amades, que s'acostumava a acostumar els nanos a que cada panellet o castanya que mengessin tenien que resar un Pare Nostre per les ànimes.
Era una ofrena.
Si no feinada.
Sí. Que si no, diu que els hi vindrien per la nit i els hi estirarien el dit gros dels peus.
Potser era per dosificar els panellets,
sí,
no?
Sí, jo crec que sí, perquè si no...
O per obligar-los a resar, potser, pobra gent. Pobres nanos.
Un incentiu perquè resessin, si no, sí, no hi havia panellets. I per vosaltres, ara que parlem de tradició, com a pastissers, què significa l'època de panellets, de la castanyada?
Doncs, bueno, doncs és una època que... intensa de feina, perquè a més de la feina que tens el dia a dia, doncs has de posar l'elaboració del massapà, que tant el Jaume com nosaltres doncs, som dels pastissers artesans que elaborem tota la matèria prima des d'una base, nostra, vull dir, són panellets exempts de tot tipus de químics i coses que avui dia, per desgràcia, en molts llocs diuen que som, que diuen pastissers i no són, però bueno, nosaltres ens hem de, amb un bon producte, bona matèria prima, i, bueno, i elaborar pues, els panellets tant de pinyó com de diferents gustos, el d'avellana, el de codony, maduixa, taronja, i no sé si tu, Jaume, si fas alguna cosa més, xocolata...
I mimo, tot això que diuen està molt bé, i mimo, perquè pensa que el panellet, per almenys fot 2 o 3 mesos i ja els veiem a les grans àrees i tot això.
Cada cop ens arriba tot un xic abans, eh?
Exacte, tenim tanta feina perquè els panellets són... els estem elaborant avui i per vendre demà, perquè els nostres panellets...
Quina vida tenen un bon panellet?
Màxim 6, però no... els tenim que fer ja, i vendre'ls ja.
Fer i consumir,
que és una mica el secret de les nostres pastisseries. No. És...
Com ha canviat la demanda i els gustos en els panellets en els últims anys, si és que ha canviat?
Bueno, sí, de canviar no ha canviat gaire, ja t'ho dic, perquè, mira, això, també comentàvem, podíem fer panellets de roquefort amb llangonissa, sí. No sé si m'entens.
Invents
i coses d'aquestes. Nah, ho pots fer-ho, i panellets de gin tònic. Imaginació, els pastissers en tenim molt.
N'heu fet, vosaltres, en algun moment de panellets d'aquests més estrambòtics? Bueno,
proves, però
sí,
no.
Sí, alguna vegada has fet, però sí, vull dir... Però
no. De mojito, gent... deies, Carles, que n'havíeu fet?
Sí, alguna vegada de gin tònic havíem fet, però vull dir, acaba sempre a massapar i acabes a la tradició, anant al de pinyó, el de codony, el d'ametlla, que és molt bo. Vull dir, al fi i al cap, jo sempre dic, cada cosa ha de tenir el seu gust i la seva aplicació.
El de pinyó és el rei.
És el rei, el de pinyó? Sí. És el que més veneu?
I amb el preu que estava el pinyó, sí, és el rei.
Jo no sé, ja m'ho preguntaràs, però jo els venc, no sé si el Carles, però jo els venc a separats, els de pinyó... els peso a part, perquè el pinyó és un producte, un dels productes cars que està superditat, perquè a Itàlia compra bastant pinyó a Espanya.
Va fer el guirlatge i se l'emporta tot.
I se l'enduen i ho paguen.
Per què el compren?
Fan molt guirlatge
a Itàlia. Sí, a Itàlia. I també et diré per les cremades dels boscos, també. Uh-huh. Ara està més vigilat a l'agafar els pinyons, que abans era...
Qualsevol podia anar al bosc a agafar pinya, no?
Ara està legislat i no tothom, perquè el bosc és de tots, per dir alguna cosa, no? I es veu que pujaven els pins, bueno, però era més barat, ara que està legislat, és més car, perquè...
Quant costa un quilo de pinyons?
Bueno, jo el dia que he arribat a pagar a 60 o...
quasi 60 euros he arribat a pagar-lo. Sí. Ara,
el pinyó de Mediterrani, no?
Ha baixat una mica de preu.
Sí, el bo.
El bo.
El Castella.
Sí. Jo faig servir, no sé si tu, Jaume, nosaltres hem servit
Castella sí,
raspallat, perquè hi ha molt tipus de pinyó.
Sí, però també, igual, mira, si es veu aquí...
Vull dir, hi ha molt tipus de pinyó, hi ha el turc, el xinès, però al fi i al cap, sí, és el que dèiem, si treballem amb matèries primes de primera qualitat, has d'anar a l'origen, i cada cosa pues, li dona... És el que fa que tingui el gust especial cada panellet.
Bueno, pensa que els pinyons aquests que estem parlant, de casa del Carles o casa meva... Si li prestes atenció, és que tenen gust a resina.
Que és el secret del panellet de pinyó. El gust a pi, que et queda el gust a pi quan acabes de menjar el pinyó.
I en canvi prens aquests pinyons que són més xatos i més gruixuts i més...
Són un xic buits per dins, no? Una mica?
Sí, i no tenen gust a res.
Hi ha alguns que els posen amb aigua i els inflen, i no...
Sí, sí. No. Jo vaig posar un lletrero a casa... quan ara està més baixa que 60.
Sí, ara baixa tot, el pinyó.
Però quan va pujar tant, vaig posar un lletrero pels clients. Tindré que pujar molt les panellets de pinyó, ho sento molt, però no volem baixar la qualitat del pinyó de Castella.
Clar, a vegades s'han de fer aquests equilibris, no?
Val més menjar-ne algun menys, però bo.
Que sigui bo.
Que no pas comprar-ne molts i...
perquè us han pujat molt les matèries primeres.
Sí, molt.
Durant tot, sí, fa molt. Uns anys enrere, que va pujar tant el preu també de l'electricitat, i així tot això va influir també en el preu
els
dels
làctics,
productes.
Els làctics, la cobertura de xocolata...
Els ous.
Hosti, la cobertura, tu...
Ens ha pujat tot molt, i cada cop, jo crec que li deu passar el mateix al Jaume, sí, sí. Ens costa molt mantenir la qualitat, tot i que la mantenim, el que hem de fer és de reduir marges, sí. Marges, perquè tampoc pots posar el preu
perquè la gent
seguir la línia del que puja, posar el preu.
La gent ho entén, perquè això, no, perquè al final tots anem al supermercat, la cistella no, cada vegada és més cara,
és més,
però sí que és veritat que t'enfada.
Que
el
que
no?
Nosaltres venem no és una matèria o un producte necessari, mm-hmm. O bàsic, no sé, venem il·lusió, tradició, però no és obligatori, no és llet, ni pa, ni...
No és imprescindible.
Clar, no és imprescindible.
Però, per sort, com parlàvem abans, sort que hi ha gent jove com vosaltres i que no és tan jove, que us agrada doncs, el menjar bo i sempre ens veniu a buscar
som,
a nosaltres.
Que som bons golafres i ens agrada...
Bons gourmets, bons golafres.
Bons gourmets, també és veritat. M'agrada molt més aquest terme, és més
mira
elegant.
Mira aquell parell quina cara han fet quan han vist les bandejes sí. De parellets.
Hem portat
és
uns parellets
joves, eh?
Tenim a l'altre costat de la peixera el Roqui i l'Oriol.
Aquells dos,
que quan
sí.
Han arribat el Jaume i el Carles, que ens han portat aquí una caixa de panellets cada un perquè els poguéssim tastar, doncs els hi han obert els ulls com plats. Però ja els hem dit que fins després de la tertúlia i fer les fotos pertinents, no es podia catar la delicatessen. Primer la feina i després el gaudi. Suposo que també és satisfactori veure que quan la gent ve a la vostra pastisseria ho fa perquè aprecia la qualitat dels vostres productes i la feina que hi ha al darrere, no?
Pues sí, molt. Molt, molt. Jo crec
sí,
que...
Home, sí. Potser no ens ve el jovent, però aquests ja vindran.
Sí, ja vindran.
No sé si m'entenc.
Bueno, també el poder adquisitiu és un altre i les prioritats són altres, no? Van canviant al llarg de la vida.
Va més curt, no sé si m'entens.
És una mica el motor de que segueixis endavant. L'il·lusió que hi poses i veure que la gent t'ho doncs, agraeix.
I però
que...
si es fan grans i llavors van venir. Ja els enganxem, ja.
Sí, i sí. Tant. Perquè si t'acostumes a casa, no?, a menjar aquest producte,
claro,
després
és
si...
que és lo maco. Vull dir, quan ets jove, jo sé, compra la coca on sigui i el preu que sigui. Però quan... Ja tens parella, no sé... Vull
es refina el paladar amb l'edat.
Sí, sí, senyora.
Sí, sí.
Carles, de fet, a vosaltres aquest any us han donat un reconeixement. Esteu a la llista de la ruta dels millors panellets de pinyons de Barcelona. Suposo que això, Jaume, tu també n'has guanyat uns quants
sí,
al llarg de la vida.
No m'he presentat mai, m'he fotut, jo no...
Bueno, jo, no
ni el croissant.
Nosaltres ens presentem sí. Quasi bé a tots els que podem. Sí. Vull dir, també el presentar d'un concurs fa que tot l'equip que treballem, de
sí,
pastissers, s'involucrin, intentis millorar, i és simplement perfeccionar la matèria, el producte que tens, ja sigui el croissant, sigui el panellet...
I la coca de Sant Joan de Crema, també.
La coca
també.
De Sant Joan, que vam, sí, que vam tenir la sort de guanyar la coca de Catalunya aquest any, però, vull dir, és millorar sempre, intentava buscar... El Jaume sembla que es fa el mateix, vull
la
dir...
La perfecció.
Anar perfeccionant per diferenciar-te dels altres i donar, doncs, el millor al client.
Al final a tothom li agraden, no?, els reconeixements, sobretot quan hi ha una feina
sí,
ben
sí,
feta
sí.
Al darrere. N'hem parlat abans, però quins són els ingredients bàsics per fer un bon panellet? En què no podem escatimar mai? Allò, aquí no podem segar repes.
És que som una mica químics, sí. els pastissers.
Sí. Em diuen que és la cuina més exacta,
sí,
no?,
perquè...
la pastisseria.
Cuiners...
És aquella que no et pots inventar una mica més de sal, una mica
si
més de pebre. No?
Si poses més sucre, per exemple, al massapà, aquella pastada de panellets ja no serveix, perquè es deixa anar, vull dir, has de pesar-ho molt exacte i els ingredients són...
Som una mica farmacèutics.
Sí, és ametlla, pols ametlla, sucre, aigua
i
ous,
el que sigui, sí.
I no té res més.
Jo tinc cuiners i els cuiners són diferents, amb una raó també, i això també fa gràcia saber-ho, perquè la matèria prima que gasten els cuiners no sempre és exacta.
Mm-hmm.
Sí. Les perdius poden ser més
grans,
joves,
més
grans, i aquests no pesen res, tu. Els cuiners van a tocs de amb el dit, a toc de vista. En canvi, els pastissers anem tot el dia amb la balança enganxada a l'esquena.
Sí, 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 sí. I no t'equivoquis, sí, sí. T'equivoquis, que si no...
I quan ets aprenent t'acostumes i et foten unes arromallades els nanos...
Perquè a vegades no se li deu donar la importància, no? I és
sí,
això que explicava ara el Carles,
que
fumuda.
Tot
que...
són fórmules amb pesos i exactes, tu.
I els fruits secs són clau, no?, pels panellets, ho dèiem al principi. Però, clar, la terra no sempre ens dona la mateixa qualitat i el mateix producte. El canvi climàtic hi afecta, mm-hmm. si és un any de pluja, si és un any de sequera, si hem tingut ventades, si hem tingut incendis... Sí. Afecta això al pinyó, a l'avellana...
Sí. L'ametlla, doncs, l'ametlla pot variar, vull dir... Si hi ha molta pluja, doncs té molta aigua, és més inflada, més grossa... I al fi del cap, quan el passes, treus una mica l'oli que sí. conté, uh-huh. i segons l'ametlla... Hi ha diversos tipus d'ametlla i segons si va escassa o és un any de pluja, un any de sequera...
I et canvia el preu, també.
Exacte, sí. Això és el primer que quan ja...
Això, Carlos, que tu i jo estem acostumats, que som dels... que ja portem quilometratge amb l'ofici, ens van ensenyar a gastar Penedès, Castella, ametlla, Marcona i la Llargueta com a màxim. I ja que són les de més qualitat. Uh-huh. I quan ja t'acostumes d'aprenent amb aquestes...
Sí, sí. Amb el sogre i el teu pare,
doncs,
et diuen sempre, l'ametlla sempre aquesta pel torró, no, l'ametlla pel panellet aquesta, i no surtis d'aquí.
No,
i jo no he sortit mai d'aquí, vull dir, sempre hem respectat.
I aquest any tenim bons fruits secs?
Aquest any jo haig de dir que l'ametlla ha sortit molt bona.
Sí, sí.
Aquest any jo crec que podeu disfrutar uns bons panellets.
Ha pujat poc, però poc.
Sempre puja, mai baixa.
El pinyó potser és el que fa més oscil·lacions. Perquè...
Però vull dir, podreu gaudir d'uns bons panellets, perquè aquest any hi ha una
bon any per comprar panellets.
Hi ha una bona ametlla, sí, sí.
I la textura, perquè també és clau, no? La mossegada, quan fas el panellet, que aquest massa pa estigui...
Sí, que sí.
Quin secret hi ha? Perquè hem parlat de la precisió dels ingredients, no?
Sí, això...
Però l'amassat... També deu tenir...
També, tens que pensar, nosaltres no ho fem tot a mà, treballem amb màquines...
Amb màquines, pastadores, no si no, pla, hauríem de pagar 200 euros els panellets.
Que faries tu a casa teva amb els teus fills. Va, anem a fer panellets que acostumen a quedar més d'usos, nosaltres treballem més i la pasta queda més amorosa, més fina, perquè estan treballades amb la màquina de pastar, per exemple, o així... I llavors la textura també va a gust de cada professional.
Exacte. I el forn és molt important.
I el forn
el
és
forn
la
també?
Cocció del panellet.
Molt. Que agafi sola, perquè...
Exacte, vull dir, el forn sembla que no, però vull dir, et pot espatllar un... Facis un molt bon producte.
O a casa
si te'l passes
al
forn
sovint,
o el deixes cru, vull dir, per molt bona que sigui la matèria, és com si fas un rostit.
El meu pare sempre deia, cuideu bé el que s'han de... el forner.
Sí.
El que es dedica al forn, perquè com s'emprenyi et fotrà tot...
Adéu,
encara
siau.
Que ho fotis molt, sí, sí. molt bo,
tota la feina,
si està emprenyat el del fornet, ho fotrà malament.
Doncs s'han de tractar bé els fornets.
Sí.
I des de fora, com podem saber si un panellet és bo o no? Es pot saber a cop d'ull?
Bueno, el pinyó, potser sí. Si és aquest, mira, és que el pinyó ja es veus, que és igual.
Sí, sí.
Però si és més estret o més ample... I llavors
això són pistes, diré,
I el paladar és el que té que manar.
És el que mana.
I anar a pastisseria artesana.
Sí, 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 no, total.
De tota la vida, vull dir que jo crec que és el secret de... Som els que intentem mimar el producte i la tradició i...
Clar, perquè ara ens passa que hi ha, no?, moltes grans superfícies de supermercats, franquícies de pa, pastisseria...
Que ja tenen torrons.
Que tenen aquests
Imagina't que aquest torró el vendran el 24 del mes que ve. I esclar, dius, bueno, jo no sé...
Però... Nosaltres hem de córrer, ara ho dèiem amb el Jaume, digues que estem a tope corrents. Per què? Doncs perquè estem elaborant els panellets, el massapà, per poder-los tenir doncs, el dia 31 o un dia abans, però acabats de fets i cuits. Vull dir, aquests panellets que vas a les botigues i estan, doncs, potser fa 3 setmanes. Vull dir, nosaltres no hi posem res perquè es mantinguin tants dies. És natural i fora.
Fa mal, també, aquesta competència, tot i que entenem que són productes diferents.
Hi ha públic per tot. Jo crec que qui vol bo...
Sap on ha d'anar,
sap,
no?
Sap que
no,
i és el que deia jo abans. I aquests que mengen això, són els nostres futurs clients quan maduren...
Quan el paladar és més fi.
Quan se'n donen compte de que, ostres, que potser hi ha coses més bones, no?
Quan maduren d'edat i de cartera, per dir-ho.
També, clar. I tant que sí.
Molt complicat, avui dia.
Sí.
Ara el Carles ho deia, no?, que són dies de molta feina. Nosaltres us hem robat aquí mitjoreta llarga.
Tenim l'obrador en marxa de tope. Ara.
Venim els dos vestits de pastisser.
Sí.
Això vol dir que ens hem escapat ben bé.
Això vol dir que n'hi ha uns quants que m'estan maleint els ossos per haver-vos convidat, que els hi toca apretar una mica més. Com us organitzeu, no?, per fer aquest pic de feina? Perquè, clar, la pastisseria seguiu oferint tot allò que oferiu durant tot l'any, i quan arriben aquestes èpoques de la castanyada, quan arriba la mona... quan arriben els torrons de Nadal, això se suma a la feina que teniu. Contracteu més gent, no contracteu més gent, requereix una molt bona planificació. Com us ho feu?
Planificació, sí, més gent i moltes hores.
Jo agafo gent, també et diré una cosa, els panellets, hi ha els professionals que els fem i que dirigim, però agafo nanes o que no tinguin molta experiència perquè és fer boles.
És bolejar, exacte.
Ojo, una per una.
Una per una, que et quedin, que et quedin rodones i totes de la mateixa
menys,
mida.
Sí.
No, sembla fàcil, però no ho és,
sí,
tant,
no
eh?
És, no.
Van passats. La massa pa va passar.
Els que tallem ja som els professionals, però els que...
Els que talleu la massa...
Són mans, vull dir, necessitem mans i...
És feina i és a base d'hores. Sí, si acaba sí, la pastisseria, sí, sí. És a base d'hores, vull dir.
Moltes hores per fer-ho bé, perquè si no tothom podria fer aquests panellets. Us agrada que la gent tingui la tradició, no?, de fer els panellets a casa? Potser ens en recordem tots de quan som més menuts, són activitats de fer en família, de fer caps de setmana, ara aquests caps de setmana al passat,
col·legis,
no?
Sí.
Que ha plogut. Els de les escoles, després en parlarem si ens els hem de menjar sí. o no. Però...
Sí. Però... Jo de petit, jo feia panellets a casa.
Teniu el record d'aquestes estones en família?
A mi la pastisseria m'agradava una mica, yeah. La pastisseria. I jo recordo que em feia. I bueno, llavors vaig estudiar, però que ho facin a casa és bo també, perquè així es manté la tradició. Vull dir,
sí,
panellets quedin més bé o més malament, la mare o el pare o l'avi, si ja anirà a comprar les nostres pastisseries. Però que ells també, la il·lusió dels nens, no els hi pots treure de... d'elaborar doncs, dolços, jo crec que...
Sí, els meus nets fan panellets.
Sí, vull dir que...
Te'ls menges?
Escoles. No hi he arribat a menjar-me. No,
no, segons com, davant seu has de dir, estan molt bons.
Mm, però bueno. No se sap si hi ha algun ingredient extra a vegades.
Sí, però no, però és maco que això és el que diu el Carles, té molta raó. És mantindre la tradició.
És mantenir la tradició i tant.
Cuidado, és una molt catalana, la tradició dels panellets.
T'agafaré el fil per aquí de la tradició catalana, però abans em quedo un moment amb això de fer panellets a casa, ja que tenim dos mestres pastissers. Si hem de fer panellets a casa amb la canalla o sense canalla, perquè també els adults podem passar la tarda sí. no? Fent panellets o el cap de setmana, quins creieu que són els més factibles per fer a casa, aquells que no ens podem equivocar tant, i quins trucs hem de seguir? Un, no inventar-nos el pes dels ingredients, no? Ser molt,
això,
molt exactes.
Això pot ser, hi ha molts llocs que si busques et surts de les fórmules.
Sí.
Posa un ou, la meitat de sucre, la meitat d'ametlla...
Això segons la textura que vulguis.
Exacte.
A veure, el panellet té una base que és el massapà, uh-huh. que és l'ametlla i el sucre, i punto. I vull dir, i llavors si vols posar vainilla o canyella... Però no, la base és el...
L'ametlla i el sucre.
L'ametlla i el massapà. Nosaltres, llavors que et deia, tenim màquines que els refinen molt bé i li fan una textura de pico de pato, per dir, no sé si...
Que s'estira.
Sí, una textura agradable. Però vosaltres, a la cuina i tot això, jo no sé si... Amb túrmic no ho he fet mai, ara estic inventant-m'ho. Però jo, si ho tingués que fer a casa amb un túrmic...
Bueno, si compro l'ametlla picada, sí, o sigui, ja picada, ben refinada...
Farina d'ametlla, no?
Barrejar el sucre...
I
llavors ja es barreja l'ou, i amb la mà es pot amassar.
Perquè pensa que l'ametlla porta oli, que és el que ha dit el Carles abans. És un producte que porta oli poc.
El greix del fruit sec,
el greix del fruit sec. I aquest oli també ajuda a compactar una mica, i si no, doncs li tires clares, que li tirem llemes d'ou, o clara llema, un ou batut, i ho vas rebaixant fins que tingui la textura de poder-lo bolejar. No que se te'n vagi
avall. D'acord,
per fer-lo fàcil, el de pinyó.
Agafa... És el més fàcil
bueno,
de fer casa.
És el més vistós que puguin fer a casa. Agafes pinyons, agafes la bola, la boleges que s'enganxin... I...
Una mica d'ou batut, no?, per fora, per enganxar-li els pinyons.
Sí, sí, claro,
i després hem de pintar els pinyons.
Nosaltres ja posem l'ou en els pinyons, per això tenen aquest color...
Dauradet.
...grugós i tot això.
I el forn, que també deu ser complicat.
El forn ha de ser fort.
Fort?
Sí.
No se'ns cremarà ni quedarà en crus per dins?
El panellet s'ha de coure en molt poc temps.
Sí.
Com sobtat, per entendre'ns, no?
Perquè mantingui la dolçura, la textura
de dintre,
que no té que estar cuit. Si es pogués, quedaria dur. I només es té que fa el color de fora, i ja està.
Pràcticament, el que hi poses es pot menjar tot cru.
Sí.
L'ametlla, el sucre, l'ou és l'únic que passa pel forn.
Ja
queda,
està.
Li dic que si te'l podries menjar quasi bé...
Sense passar-lo pel forn. Doncs tothom convidat a fer aquests panellets a casa, almenys uns quants, els altres els comprem dels que sabem que tenim l'èxit garantit, però amb aquests consells potser podrem fer millor. Ja, ara t'ho deies, i de fet ha sortit a la conversa en altres ocasions, La tradició. la traïció de la castanyada, la traïció dels panellets. Sí. Però fa uns anys que, tot i que no és tan catalana, cada cop veiem més la tradició del Halloween, no?
Sí. Sí, sí.
Us sumeu, perquè al final vosaltres us dediqueu a vendre coses, sí, no? Vull dir que s'han de pagar les factures, s'han de pagar els sous...
T'has de pujar una mica al carro.
Clar.
No del tot, però una mica, alguna cosa...
Que no vol dir menys tenir la castanyada i deixar de fer panellets, no? Però us heu apuntat una mica al carro del Halloween, perquè la demanda al final és la que és?
Jo faig carbasses petites... Però tampoc aquests invents no
amb xocolata, res.
Amb xocolata?
Veus el que es ven bastant, i tu també en deus vendre, a les castanyes del massapà cuit, sí, que en diem, i banyades, exacte, amb xocolata. Exacte. És boníssim el passó.
Sí? Sí?
Fem un massapà que és com el torró, sí, que no cal passar pel forn, que és un massapà cuit,
en diem
i
cuit,
fem castanyes sucre, i bolets.
Sí. El sucre que li posem ja és tractat, és cuit.
Ah. És escaldat.
És escaldat.
Sí. I llavors el que fem és fem castanyes i bolets, la forma, sí, i les banyem de amb cobertura de xocolata bona.
Però a mi això em continua semblant molt català, eh?
Oh, sí.
Jo aquest és un dels meus preferits.
La castanya de xocolata. Sí que també faig galetes.
Sí?
Les galetes, aquests de colorir, tot això me les faig jo a casa. Ja que tinc una noia que és una crac dibuixant.
D'aquestes decorades, no?
Sí, i fa moltes, jo què sé, els mínims amb les dents fora i una capa.
Ah, com si fossin un vampir.
Sí, un vampir, oi? I aquesta noia ho fa molt bé. I vull dir, no, algú te tens que apuntar.
Sempre has de fer alguna cosa.
Vosaltres a la Palma, Carles...
Quan venen coses de fora, si fan cupcakes, ara estan de moda els cupcakes, o el pastís, sí, el carrot cake, sí, i no en feies, doncs ara el fas ben fet, i la teva... I, vull dir, has d'agafar una mica...
Els nous corrents, no? Corrents.
Però també et diré que els artesans, com nosaltres dos, escolta, ens fotem un fart de vendre massinis, no sé si m'entens
sí,
gelat o no.
Massini.
I faràs el cap que hi ha aquest, en faràs 6 al fi de setmana.
Però la gent ve a buscar el típic, que és el de tota la vida.
La gent és tradicional.
La gent és tradicional.
Sí. Quan ve a la pastisseria ara...
A les nostres pastisseries jo crec que sí.
Ve a buscar el panellet,
sí,
no? Veneu més el de pinyons, ja ho he explicat. Quines... vendes espereu per aquest any de panellets?
Esperem per lo menys fer el mateix que l'any passat.
Nosaltres la previsió és fer el mateix que l'any passat.
Sí.
Vull dir...
Se'n fan molts quilos de pinyons. A casa meva...
Sí,
el que més és el de pinyó, eh? Vull dir, estaries per dir alguna cosa, un 50% més de pinyó, i llavors el variat, perquè la gent, doncs, per la gràcia de la varietat que puguis fer.
Fer la safateta aquesta variada, però al final tothom va buscar el mateix, eh?
També és un producte que és una mica feixut, no és gaire lleuger.
No te'n pots menjar 5.
No.
Això és
és com el polvoró.
Exacte, de molt d'abans, de quan fa fred, sí, de que la gent necessitava també...
Molta caloria.
Calories, de quedar tip.
I també menja estrès, els més golosos...
Amb el cafetó, amb el garnatge...
Sí.
Aquesta sobretaula.
No, perquè ens en mengem molt.
Aneu picant mentre feu panellets?
Sí. Jo no sé tu, Jaume, però a mi m'agrada molt el dolç.
Jo a mi també.
I mengem de tot i molt a casa.
Però molt.
Ai, ai.
Mira, cada dia esmorzo a la pastisseria i cada dia menjo 2 o 3 bombons.
I xocolata també menjo
cada dia.
Cada dia?
Jo també pico xocolata cada dia.
I per això estic tan guapo i tan jove, no?
Home,
pot ser un dels secrets.
El sucre pot ser conserva.
La bona cobertura que tenim.
Sí, t'ho prometo.
Sabríeu dir quants quilos de panellets veneu?
Pues sí, però no ho sé, perquè no ho he mirat. Però sí, el tinc apuntat en cartonatges i ara potser diria amb cartons que tinc, amb unes llistes.
Més que el quilo de panellets, pots dir quilos de massapà que fas,
sí,
que d'aquí surten una pila.
Seria una animalada, però és que no sé, 300 o alguna cosa així.
I la gent quan comença a comprar els panellets? Perquè acostumem a anar tots un xic a última hora a vegades i després quan es fan aquestes cues...
A casa meva, això m'ho va passar el meu pare, pel Pilar. Sempre han sortit els panellets pel Pilar.
Sí.
Els comences,
això també ho ha dit el meu sogre.
Sí?
Pel Pilar ja has de tenir panellets, que la gent els vegi.
Sí,
d'acord.
O sigui, que has de fer un entrant perquè la gent ja comença a dir ui,
sí,
s'acosten els panellets.
Això
són coses d'abans, molt d'abans.
Professionals d'abans.
Exacte. Sí. I tu mantens la tradició, ja pel Pilar ja vam tenir uns quants.
Sí, nosaltres també.
Els justos que creus que venguin, perquè del Pilar fins ara,
sí,
jo no serveix. Per...
Clar.
O si no els has vengut, doncs ja està. I llavors ara nosaltres treballem doncs, pel 30-31.
Sí, sí.
I algun...
Per algun despistat.
Algun despistat,
no?
Que digui...
Per la nit de la castanyada i per tots
una
sants.
Una setmana després, però ja s'ha acabat.
Té una vida curta, al final,
sí,
no?
El
consum de,
sí,
de panellet.
Sí.
A més, ara ens ve una època, Jaume, molt forta. Panellets,
perquè ja deu haver de panetones, començar...
torrons,
ja de tot, sí,
torrons de
esteu
xocolata...
Esteu mans a l'obra, ja?
D'ara fins Nadal ja comencem.
Ara ja estem pensant amb els torrons, pensant, eh? a veure què farem, fem reunions... Sí, sí.
Veurem torrons nous a Sant Cugat, a les pastisseries artesanes.
Algun farem, sí.
Algun però no, els clàssics també.
Però vull dir... Són de
tradicions.
Sí, sí, sí.
La gent li agrada allò que ha menjat tota la vida. És allò que anar...
És el que dèiem, com que els torrons els fem d'any en any, pues la gent espera aquell torró que li agrada tant, doncs vinga, per venir a comprar-lo.
Home, jo n'hi ha alguns que els espero, espero que els segueixin fent d'aquests més estranys, que també està bé tenir-los. A quan podem comprar els panellets a casa vostra?
Nosaltres tenim a 58 variat, tots, i amb el de pinyó, com que normalment, almenys la meva clientela, és diferent del Jaume, que imagino que ell deu tenir més gent que li va buscar només tot pinyó,
sí.
Doncs ho veig tot igual.
D'acord.
Jo els separo. Jo a 50 els tinc igual,
58, sí,
58,
sí.
58 i si vol un només de pinyó,
una mica
68.
Més
car. D'acord. Perquè
I és complicat fer això perquè amb una bandeja, imagina que et digui, jo vull una tira de cada i dues tires de pinyons. Les dependentes em pesen les dues tires de pinyons i ho posen a la mateixa bandeja. És complicat, això.
És una venda lenta.
Sí.
Perquè són petitons,
igual que es fan un per un, els s'han de posar un per un a les safates.
I jo vull tres d'aquests i quatre de l'altre. Sí,
són pesats, la gent?
No, al contrari. Al contrari, pesats, no? Sort que ens venen.
Que vinguin.
Sort que ens venen.
Que vinguin i que siguin pesats, però que vinguin.
Sí, sí.
Carles de la Palma, Jaume, de la pastisseria Sàbat, moltes gràcies per acompanyar-nos i a fer aquesta tertúlia de tradició, de pastisseria artesana i de panellets. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Celebreu i mengeu forces
panellets. I tant, que tingueu molt bon dia.
Moltíssimes gràcies.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kids Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Solid.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así. Verá,
es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermon.org.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats, des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Les Nacions Unides van establir el 29 d'octubre com el Dia Internacional de les Cures i el suport a les persones cuidadores, una data que vol servir per fer un reconeixement a la feina indispensable de totes aquelles persones que dediquen el seu temps i esforç a cuidar d'altres, sovint sense rebre el valor i el suport necessari. En un món on l'envelliment de la població va en augment, les cures esdevenen un pilar fonamental del benestar de la nostra societat. Per parlar d'aquest tema, avui tenim amb nosaltres l'Ariadna Puig. Ella és directora de Creixement i Prevenció d'Aquida, una empresa especialitzada en oferir serveis de cures domiciliàries per a la gent gran i també per persones en situació de dependència. Ariadna, molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
Quan parlem de cures i de persones cuidadores, inevitablement ens ve al cap el paper de la dona, que és en qui ha requegut tradicionalment la cura de les persones, ja siguin els infants, ja siguin la gent gran, o també les persones amb dependència. De fet, segons diverses organitzacions com l'ONU, a Espanya, el 85% de les cures no remunerades recauen les dones. Coincideixen aquestes xifres amb la visió que vosaltres teniu des d'aquí de la situació en aquesta radiografia general?
És cert que a dia d'avui és molt similar, no? Per exemple, el 80% del nostre equip són dones, dels professionals que acudeixen al domicili, però sí que és cert que és una tendència que està canviant, no? Cada vegada veiem que és més compartit entre germans, es van repartint, uns dies va el germà gran, uns dies va la germana petita, uns dies va el germà mitjà, no? Però sí que a dia d'avui segueix sent un pilar molt, que recau molt en la dona, també una mica per el llinatge cultural que van important, no?
Aquest patriarcat al final, exacte, que portem sobre les espatlles i que s'ha d'anar, no?, capgirant a poc a poc. De fet, moltes dones segueixen exercint la responsabilitat de la cura de familiars, tot i que moltes també treballen fora de la llar. Per tant, es converteix en una doble feina. Què suposa aquesta càrrega afegida per moltes dones, per moltes persones cuidadores?
És cert que tot depèn de la necessitat que hi hagin al domicili, no? I normalment l'atenció a les persones és algo que va evolucionant, no? Ens coordinem uns dies a la setmana i aquí normalment no tendeix a haver una gran influència, fins que sí que es converteix en algo intensiu i que ens trobem casos, doncs, de gent que té reduccions de jornada o inclús deixa treballar per atendre el familiar o la persona cuidada, no? O inclús combinant domicilis, doncs ens el portem a casa o ens mudem a prop, canviem de feina, però sí que té un impacte directe en la jornada, normalment en aquest cas, com dius, d'un dels familiars directes i encara en moltes ocasions la dona.
Perquè moltes vegades és un trasbals, això, no?, en la vida de les famílies, quan arriba el moment, doncs, que un dels pares o dels avis es fa gran i no pot estar sol durant tot el dia, o se l'ha d'ajudar donant cop de mà amb algunes coses, o a vegades també poden ser accidents sobtats que ni tan sols tenien previstos ni estaven preparats emocionalment per afrontar, no?, de veure tot això.
Totalment. Aquí tenim dos grans casos, no? Tenim una persona, pues, que a poc, no?, veiem que va perdent l'autonomia i primer el que necessita és un acompanyament i després un suport total, no? I aquí, pues, arrenquem acompanyant amb la família, després moltes vegades entrem cap a un servei més professional i llavors sí que ja ens anem a un acompanyament 24/7 a llarg termini. O tenim un altre món on hi ha una situació sobtada, normalment per una caiguda, que acaba en una intervenció, doncs, de cadera, de fèmur, de genoll, que aquí normalment sí que es necessiten intervencions de 2-3 mesos per recuperar l'autonomia que tenien prèviament, no? Acompanyament, ajuda en la compra, etc. No?
Per la vostra experiència en el sector, qui acostuma a assumir aquest rol de persona cuidadora? Estem parlant majoritàriament de professionals com els que oferiu des d'Aquida, o són les familiars que en una primera instància assumeixen aquest paper?
Mira, si ho mirem des d'un punt de vista més de mercat, més o menys el 40% de mercat és el que diem un mercat no professional, que aquí entra tant economia submergida, que a dia d'avui encara té un rol molt, molt permanent, no? I hi ha l'acostum d'anar a acudir a l'economia submergida, o al cuidador informal, no? Familiar directe, que tendeix a ser en una primera fase el marit o la muller, i després evolucionem cap als fills quan el marit i la muller, pues, tampoc poden ser la persona cuidada, no? I el 60% restant se'n va més al mercat professionalitzat, ja sigui privat o públic, no? Aquí hi ha una gran part lligada a la llei de la dependència, on hi ha una gran part que és atenció a domicili, el servei SAT, no?, que promou, sí, l'Ajuntament, que també té un rol molt rellevant en el que vindria a ser les cures a les persones en el domicili.
I per una persona que es troba en aquesta situació, ja sigui previsible per alguna manera, perquè tenim el pare, la mare, el tiet o la tieta que es fa gran, o és sobrevinguda, quins consells els hi podries donar? Què hem de tenir en compte, no?, quan fem aquest paper, aquest rol?
Jo diria tres coses principals, no? Jo crec que el primer fonamental és que s'informin i busquin suport, no? Ja pot ser en entitats privades com la nostra, com Kida, no? Però també pot ser en entitats i fundacions, en les comunitats de barri, en fundacions associades a patologies en concret, no? Hi ha molta xarxa, hi ha molta comunitat disposada a donar suport i acompanyament, i hi ha moltes famílies en casos similars, no? Que a vegades és un tema que no gosem parlar-ne molt, no? Fora del domicili, i el primer és compartiu, busqueu ajuda, busqueu suport, no? El segon és que s'informin molt bé del tipus d'atenció i tipus de necessitat que necessita la persona que cuiden, ja sigui amb els professionals de l'àmbit social, amb els professionals de l'àmbit sanitari, amb gent que ha passat pel mateix, no? I l'últim és molt l'autocura, no? El que es diu o s'anomena molt cuidar dels que cuiden, no? Mm-hmm. Moltes vegades ens abandonem, cedim, no? El nostre 24/7 a cuidar els nostres, i realment faríem molt millor la nostra funció si trobéssim aquells petits espais. El que li agrada fer esport, que surti a fer esport. El que li agrada anar a prendre el cafè, anar a prendre el cafè. A vegades són mitges hores al dia que ens donen aquesta vida, no? I buscar la manera d'autocuidar-se és fonamental.
Perquè al final les persones que treballen exercint la tasca de les cures, moltes vegades és una feina que és poc reconeguda, no? Podríem dir que és una tasca que està a l'ombra, no es considera una feina fins i tot. S'assumeixen càrregues físiques quan tens persones que tenen problemes de mobilitat, però sobretot també hi ha una càrrega emocional molt alta, perquè són els nostres familiars de qui estem tenint cura i estan en una situació de vulnerabilitat que potser no estem preparats per assumir i per compartir. Quins són els principals reptes que afronten aquestes persones?
Jo diria dos. El primer, que inclús té un nom, que és el síndrome del cuidador, realment, que és quan claudiquem, no? Realment és quan entrem en una situació de cansanci, quan no trobem l'espai de cuidar-nos, quan entrem en una situació d'irritabilitat també a nivell d'humor, no? Que és el síndrome del cuidador, que és quan ens abandonem plenament a la vocació d'atendre, no? I això, pues, es soluciona, pues, buscant suport, creant els espais, just el que dèiem abans, no? I el segon repte és la soledat, no? Al final, tant per al cuidador professional com el no professional, és una relació 1-1, no? Nosaltres a dia d'avui anem a treballar, tenim els companys, potser teletreballem, però tens la manera de contactar, de compartir, de sentir el suport i l'ajuda, i aquí és una relació molt pacient-professional, no? O pacient-familiar. Llavors, buscar maneres d'evadir o de lluitar contra aquesta soledat del professional, no? Serien els dos principals reptes.
Perquè trobeu que es té prou en compte a vegades la voluntat, els desitjos, l'opinió de la persona que ha de ser cuidada?
Cada vegada més. De fet, hi ha tota la tendència, no?, molt promocionada tant per l'àmbit de salut com l'àmbit social, que és l'atenció centrada en la persona, no? I s'està lluitant molt per tenir en compte les voluntats de les persones. I sí que en l'àmbit no professional es té molt en compte, no? I en l'àmbit professional, per exemple, nosaltres, en el cas d'aquí, elaborem el que s'anomena el pla de treball individualitzat, on es té en compte què és èxit i quina és la voluntat de la persona, no? Com vol ser cuidada, com vol ser atesa, com vol residir al domicili i com es vol sentir, no? Que és un dels pilars fonamentals de l'atenció.
Perquè, clar, moltes vegades, quan ens fem grans o hem tingut algun problema, estem en aquesta etapa de vulnerabilitat, que ens pot costar assumir després d'una vida d'independència, i ens trobem que o bé els nostres fills o els nostres parents han de venir a casa tot sovint a ajudar-nos a fer coses que fins ara fèiem sols, o que hem de demanar serveis d'empreses que ens porten professionals que ens donin aquest cop de mà. Aquesta relació a vegades també pot ser complicada, no? Perquè entrem a la part més íntima d'una persona, que és casa seva, i en un moment de màxima vulnerabilitat. Entenc que tot això també, a l'hora d'elaborar un pla, s'ha de tenir en compte.
És fonamental. És a dir, nosaltres quan tenim la primera conversa amb la família, és una de les principals preguntes que fem, no? És a dir, la persona cuidada accepta o no accepta el servei. I aquí iniciem el que normalment s'anomena un període d'adaptació, no? Un dels principals errors o un dels principals reptes és que la gent cerca l'ajuda, no? Tard, no? Ens n'adonem tard, ostres, em donen l'alta de mà, què faig, com ho faig, no? I busquem 24/7.
Tenim pressa,
vull el major volum d'atenció possible, i a vegades no és la decisió correcta, no? Normalment el que necessitem és un període d'adaptació molt similar a l'altre extrem quan els nens petits comencen a la guarderia, no? A la llar d'infants, doncs mira, anem unes hores, acompanyem, i aquí fem normalment un període d'adaptació en què la persona cuidada junt al treballador social d'aquí de coneix en primera instància el cuidador, és la persona que té la decisió definitiva, si cognitivament pot, no?, per sentir-se còmode amb quin era el domicili, i iniciem un període d'adaptació. Pues, amb baixa intensitat, anem un parell de dies, un parell de tardes, estem amb ell o ella i anem augmentant l'atenció a mesura que la persona se sent còmoda, no? Molt similar a la llar d'infants.
Perquè també hi ha una qüestió de pell, suposo, no? A la llar d'infants els infants estan acompanyats també d'altres infants, però moltes vegades quan arriba aquest punt de la vida que requerim d'aquesta atenció, d'aquestes cures, estem sols a casa. I a vegades, i també per part del cuidador, pots no entendre't amb aquella altra persona. Què passa en aquests moments?
Totalment. Jo sempre dic que és una feina molt vocacional, no? I nosaltres quan fem aquest pla que comentàvem o quan definim què és èxit, aquí definim dues coses, no? Quines competències tècniques ha de tenir el cuidador que farà la labor, no? Perquè és cert que gran part dels serveis que fem, pues, poden tenir un grau de complexitat, no? I alguns inclús, pues, necessiten ajudes tècniques i competències tècniques les hem de tenir, però hi ha una part personal i emocional clau, no?, que entrem molt en profunditat. Des de què li agrada fer, no?, pues si tenim algú que li agrada anar al teatre, jugar a escacs, sortir a passejar, doncs, ostres, la persona que la tenen al domicili ha d'intentar mantenir aquestes dinàmiques i ha de tenir aquest encaix, no? O una persona molt extrovertida i dut a l'absurd li portem un cuidador molt introvertit, no? Pues probablement no coincidiran. Llavors, tenim les dues visions, no?, tant dels professionals que tenim com de les necessitats de la persona, i busquem aquest encaix tan tècnic però sobretot emocional, no?
Hi ha una part que és la formació, no?, per atendre les persones que requereixen cures. Potser a vegades quan la mobilitat és molt reduïda no el sabem moure, ens podem fer mal, la persona cuidada es pot fer mal a l'esquena, aquestes càrregues físiques, no? Hi ha prou formació, perquè a vegades hi ha persones que no poden recórrer a serveis privats per qüestions econòmiques i ho han d'assumir. Suposo que la formació és clau per fer aquest acompanyament i fer-ho bé per la seguretat tant de la persona cuidada com de la persona cuidadora.
Totalment. A dia d'avui s'ha avançat molt, queda molt per fer, no? Jo diria que aquí tant les fundacions com les entitats de barri han avançat molt amb el seu propi camí, fan moltes formacions amb voluntaris, amb famílies com han viscut, amb professionals, en gran mesura gairebé totes gratuïtes, és a dir, hi ha molta formació generada per fundacions. És cert que els ajuntaments també estan avançant molt en programes comunitaris i llavors les entitats privades també, no? Nosaltres, per exemple, tenim un canal a YouTube on pengem petites píldores tant associades a l'autocuidador o al cuidador, que és el que comentàvem abans, com coses més tècniques, no? Pues des de com fer transferències, com utilitzar certs materials, en el canal de YouTube d'aquí, no? Que al final va una mica en l'autoaprenentatge, però sí que hi ha recursos que les persones poden buscar. Dit això, trobo i trobem, no?, que queda molt camí per fer en quant a oferir aquests recursos, sobretot al cuidador informal, no?
Una de les dificultats que potser es troben les persones és l'econòmica, no? Arriba al final de la vida, potser tenim unes pensions que no són massa generoses. També hi ha persones que no tenen aquesta xarxa familiar que els ajudi i necessitem requerir de serveis privats. Us trobeu que una barrera per demanar aquesta ajuda, perquè també podem decidir cuidar els nostres familiars, però no podem fer-ho 24/7 i necessitem un suport, que la barrera econòmica també fa que no hi hagi un accés igual a tothom als serveis com els d'Aquida?
No et mentiré, és cert que l'economia és una barrera, però moltes vegades més per desconeixement dels recursos que hi ha que per la barrera en si, no? Aquí destacar diverses coses. Una, la primera, amb la complexitat que nosaltres ens trobem, és que normalment el que la família diu que vol, no?, el que l'usuari necessita realment d'atenció, i el pressupost que tenim com a família difereix molt, no? I aquí hi ha una importància de dir com amb el pressupost que tenim podem ajustar, no? Perquè potser podem arribar al 80, 85, 90% del que realment volíem amb el pressupost que tenim. Llavors hi ha una primera part de desinformació, de creiem que és molt car, necessito algú 24/7, quan potser amb 4 horetes al dia faríem una gran labor, no? Punt número 2, la tramitació, la dependència. Al final es desconeix molt la llei de la dependència, hi ha ajudes molt rellevants, no? Podríem arribar a tenir ajudes de fins a 700 euros al mes amb graus molt avançats, serveis d'atenció domiciliària per part de l'Ajuntament que estan molt bé, i en casos de menor intensitat arriben a complementar el 65-70% del cost que podria tenir el servei, o el 40% en casos més avançats, no? És a dir, que hi ha forces ajudes. I el tercer és, hi ha serveis que neixen, no? Per exemple, nosaltres tenim un servei per ajudar a les famílies a finançar els serveis d'atenció domiciliària en cas de que sigui necessari, no?
Per tant, informar-se és clau, no?, per saber quines són les opcions que tenim al davant. Ariadna Puig, directora de Creixement i Prevenció a Quida, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i dedicar-nos al teu tema en aquest Dia Internacional de les Cures i el suport a les persones cuidadores. Que tinguis molt bon dia.
A vosaltres.